entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de l'FM i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a millamar.cat. Molt bona tarda. Avui és l'última edició del programa Entre cel i la terra d'aquesta temporada. I per començar-la, com que s'apropa a la nit de Sant Joan, hem volgut convidar al programa a Ana Moratinos. Ana Moratinos, buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes, Araceli.
Ana Moratino treballa amb espais relacionats amb art i espiritualitat, i en medicina de l'ànima i investigació de tradicions espirituals vives. És així, Ana?
Así es.
¿Por qué es tan importante la noche de San Juan? Creo que haces un taller...
Sí.
Que se llama Solsticio, Magia y Misterio de San Juan,
sí,
en catalán Solstici, Magia y Misterio de San Juan.
Uh-huh.
Pues supongo que para que la gente, para que todo el mundo pueda aprovechar esta noche mágica.
Así es.
¿Por qué es tan importante y tan mágica esta noche, Ana?
Pues mira, es muy importante y además esta en concreto.
Sería la noche del 23 al 24, ¿no?
Bueno, es todo el tiempo desde el solsticio, que es el día 21...
Sí.
Hasta el día 27, es toda esa semana en realidad, ¿no? Es una semana realmente importante y quiero explicarte por qué. Porque mira, si observamos las lunas, que cambian nuestras emociones, el sol que cambia el estado de ánimo, y en la medida en la que uno está más y más sensible y se sutiliza, pues puede sentir cómo todos los astros generan transformaciones, y los ciclos de la naturaleza generan transformaciones, es evidente, ¿no? Y en todas las culturas, pues siempre se han contemplado todos los cuerpos celestes, los planetas y los movimientos y las influencias que tenían sobre las personas, ¿no? Los solsticios, junto con los equinoccios, son las cuatro partes del año más poderosas y en la tradición se viven y se sienten como... contenedores de puertas mágicas, de energías transformadoras, sanadoras, que funcionan un poco como amplificadores de la conciencia sobre los fenómenos de lo cotidiano. Entonces, se utilizó siempre pues para unirlo a celebraciones, rituales, fiestas que produjeran en el grupo un estado de satisfacción, de sanación profunda, de despertar, de unidad de las comunidades, ¿no? Y cuando esto se hace también en grupo, pues la energía se aumenta. Es como si la conciencia de uno y otro se sumaran al instante, al momento específico, ¿no? Y, no sé, alrededor del solsticio de verano, en todas las culturas siempre hay trabajos, porque es un momento que se ha sentido como de gran empoderación, inspiración... Y siempre se jugaba de una manera muy cariñosa pues con todos los elementos, haciendo rituales con el agua, con la tierra, con el éter. Era
con el fuego también. Con el fuego, Ana, también, ¿no?
El fuego, por supuesto, el fuego es el más importante.
Ajá.
Y te quería explicar también por qué. Porque, resulta que el fuego... Es la época del año en la que el sol está más presente a lo largo del día, ¿no? Entonces,
uh-huh.
Eso es como una metáfora interior. El hombre busca, de alguna manera, vivir la plenitud y cuando se refiere a eso lo habla o habla de ello refiriéndose a quiero vivir la luz. Entonces, cuando hay más luz en la tierra, hay más posibilidades de estar en contacto con esa luz a nivel personal, a nivel interior, ¿no?
Vale. ¿Qué podemos hacer de manera consciente para acercarnos a esa luz esa noche?
Pues, mira, hay que apuntarse. Lo primero es apuntarse a celebrar la fiesta, estés donde estés, o a crear tu pequeño lugar de recogimiento, ¿no? Esta época del año, además, fíjate, el día 26, que es la noche previa a la celebración de nuestro taller, se da en el cielo otra sincronicidad, que es la de un eclipse de luna.
Ajá.
Y además de ese eclipse de luna, se produce una alineación de planetas y estrellas que forman una gran cruz en el cielo, ¿no? Y este es un aspecto realmente poco frecuente. Y todas las tradiciones se reúnen diciendo que simboliza algo, ¿no? Que cuando las estrellas y los planetas se agrupan de una manera extraordinaria y mágica, pues es para viajar dentro, ¿no? Hay tradiciones como la maya o la hindú que incluso señalan que son momentos que producirán un gran cambio en las consciencias, una apertura en los paradigmas, en las formas de vida. ¿Y por qué no? Si hay una mayoría, pues nos podemos, de personas pensando esto, nos podemos apuntar y tratar de explorar a través de nuestros sentidos qué es lo que nos dice el momento, qué es lo que un momento así, una conexión así nos puede decir, ¿no? Porque parece un punto sin retorno, donde el corazón pues se abre para recordar algo ancestral, algo antiguo, algo verdadero. Y bueno, este año pues parece que es único, que habrán de transcurrir otros 6.000 años para que una confluencia de este tipo ocurra en el cielo, y por eso hemos elegido celebrarlo este día y estos días, y unir todas esas frecuencias, ¿no? Se dice que la energía femenina pues volverá a tener vigencia, volverá a tener poder sobre la tierra. La energía femenina es un poco una metáfora de la madre tierra, y de alguna forma había perdido sus papeles, había perdido su función, y ahora parece que es un tiempo específico en el que podemos reactivar los ciclos, estar en conexión con ellos, ¿no? Y lo femenino parece que es lo que sana, lo que activa la intuición, el cuidado, la fertilidad, todo lo bonito, ¿no?
Vale. En concreto, ¿qué podemos hacer, Ana, para aprovecharlo?
Pues podemos hacer muchas cosas. Yo creo que la primera de todas es generar un espacio de sosiego, de recogimiento, de autoescucha, de conexión, que a veces tenemos la impresión de querer hacer muchas cosas hacia afuera. Podemos ir a acudir a una fiesta, y está muy bien, acudir a una hoguera, que también está perfecto, pero ¿de qué manera acudimos? Eso es lo importante, ¿no? Antes, cuando me has presentado, de alguna forma decías que trabajo con tradiciones vivas, y es lo que me interesa, porque a veces hemos perdido la conexión con la tradición. Hacemos cosas, pero no sabemos por qué es, ¿no?
Ya.
Así que primero, tranquilizarse, sosegarse y dejarse sentir. Si estamos hablando de que somos un poquito como un reflejo de ese universo, y en ese universo hay una serie de confluencias astrológicas, es posible que también se sientan en nuestro interior.
Y somos un pequeño cosmos, ¿no, Ana?
Sí, perdona.
Somos un pequeño cosmos.
Claro, somos lo mismo, como arriba es abajo, ¿no?
Ya.
Entonces, si realmente uno se sosiega, entonces empieza a conectar, y a través de la conexión es como viene la tradición, y la tradición viva. Queremos cambiar un mundo, y lo queremos hacer a veces de una manera muy superficial, a través de la conversación. Y el mundo se cambia a través del sentimiento. Una vez que sentimos algo, podemos imprimir realmente algo nuevo y algo distinto a la sociedad. Y es lo que les ha pasado a todos estos rituales. Por supuesto, nosotros vamos a hacer rituales con todos los elementos, y en todas las tradiciones se hacen, ¿no? El fuego, encender hogueras, hacer tracas, limpiar los espacios. Es un día tan mágico, pues, para recoger rocíos, para recoger plantas medicinales, para adornar o decorar sitios colectivos. Es un día como que se da permiso para todo lo realmente mágico, ¿no? Ahí grandes y chicos pueden creer en los gnomos, en las hadas, en los dragones, y realmente hacerlos, poderlos vivir, ¿no? Yo creo que existen.
Es un día para vivir realmente, claro, con lo visible y con lo invisible.
Eso, para hacerlo presente, porque se abren las puertas de lo sobrenatural, ¿no? Es como si de repente todas esas cosas que en el fondo sentimos que son reales, ¿no?, pudieran emerger en lo cotidiano y llenar de magia, pues un poco la vida que a veces vivimos, pues opacada o tristona, ¿no? Es imposible que un día, que una semana, porque es toda una semana, como esta, tan llena de aspectos tan importantes y tan sincrónicos, nos deje igual que estábamos. Así que merece la pena apuntarse a una serie de rituales, pero a través primero de la interiorización, del sentir, de llevarse al punto del sentimiento.
¿Cómo podemos interiorizar, Ana?
Bueno, yo trabajo sobre todo con la meditación. Para interiorizar basta con sosegarse, respirar y estar en contacto con uno mismo. Está relacionado con la presencia. Y la presencia la perdemos cuando estamos en la mente, en los procesos mentales, más en un tengo que en un estoy aquí, qué es lo que hay aquí, qué es lo que tengo aquí. A veces nos asusta pararnos, nos asusta estar quietitos porque empiezan a surgir montones de cosas que están ahí, ¿no?
Ajá.
Pero esa es la riqueza del ser humano. Y la riqueza siempre es interior. Se manifiesta en el exterior, pero primero hay que vivirla en el interior de uno.
Vale. Una vez hemos conseguido serenarnos, sosegarnos, estar en contacto con nosotros mismos en ese momento presente y abrir nuestras puertas a toda esa magia que nos envuelve y que no nos damos cuenta y que en estos días está más presente, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestras vidas? ¿Podemos pedir? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, yo creo que pedir, ¿sabes qué es importante? Y es algo que había apuntado, que yo creo que es interesante en este tiempo pasar de víctima a creador, ¿no?
Vale.
Entonces, estamos siempre, de alguna forma, implorando algo a algo que creemos que es distinto a uno mismo, ¿no? Que es, ajá, distinto a nosotros. Y no creo que sea distinto en lo profundo. Es distinto en la medida en la que el ser se siente separado. Y un poco el trabajo que queremos hacer en relación también con esta fiesta es buscar la unidad, ¿no? Entonces no pido tanto a la vida, sino que tomo esa vida que ya está aquí.
Vale.
La tomo como realmente un misterio y entonces creo con ella. Es perder el sentimiento de víctima y tomar el sentimiento de creador en el corazón, ¿no?, a un nivel profundo. Esa es mi propuesta para estos días.
Es una propuesta que suena muy bien en la práctica. Incluso te pueden dar escalofríos oyéndola. Pero en la práctica, en la teoría me refería. Pero a la hora de ponerla en práctica, es lo que tú decías, siempre estamos en la mente. Uh-huh. Que nos hace, bueno, seguir dando vueltas sin parar y sin llegar a ningún sitio.
Parece que hay una distancia, ¿verdad?
Sí.
Pues de eso se trata. En este taller mi gozo, que sería el gozo de todos, empieza cuando esa distancia se acorta. Y no es tan complicado. Estamos pensando que realizar esa conexión con la vida o realmente disfrutarla es algo muy, muy difícil y es extremadamente sencillo. Pero quizás es en esa sencillez en la que radica la dificultad. Estamos muy acostumbrados a querer grandes cosas y a no observar lo que tenemos alrededor. Y el mago, y es una semana para ser magos, es una fecha para la magia, es el que sabe involucrarse con la vida, no transformarla, no cambiarla,
vale,
radicalmente, sino involucrarse con ella, seguir su fuerza y su empuje y llegar hasta la cima de los acontecimientos.
Vale, o sea, involucrarse con la vida.
Claro. Es precioso.
Estés en el momento en que estés.
Es que no hay problema. El problema con el momento es no saber verlo o no desear vivirlo.
Yeah.
Pero ese momento, que muchas veces es algo que estamos rechazando, posiblemente sea la energía fundamental o la creación fundamental para desarrollar nuestro propósito de vida. Es cuando decimos que sí a ese acontecimiento. Cuando ese acontecimiento que pensábamos que era negativo se convierte en un espacio de creatividad o en un indicativo de vida, entonces lo podemos lo podemos abrazar, lo podemos incorporar, y ya no es una contradicción. Mi vida estaba sembrada de contradicciones, ¿no? Y me dedico a esto porque un día estaba harta, me imagino que como mucha gente, estaba harta de todas esas contradicciones y de no tener nada que hacer con ellas, de ser una víctima, de estar todo el día quejándome. Y dije, bueno, quiero dejar de quejarme, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y bueno, ahí empecé a indagar, empecé a explorar y encontré que existían formas de ir incorporando esas cosas que consideramos acontecimientos negativos o acontecimientos menos afortunados, que además eran indicativos, ¿no? A veces enfermé, pues justamente la parte del cuerpo que me había enfermado iba a ser el destino que la vida tenía para mí, ¿no? Me iba a dedicar a recuperar la energía femenina. Tenía que, de alguna manera, sentir lo que era la energía femenina o la falta de esa energía para luego poder trabajar con ella. Entonces, todo es un proceso creativo y depende de nosotros si lo tomamos como proceso creativo o como una situación calamitosa o victimista.
Ana, brevemente, el taller el que ofrecerás es en Roquetas. El día en Roquetas, ¿puede ser?
No, es en el Centro Ananda, en Tortosa.
En el Centro Ananda, en Tortosa, el día...
El día 27 de junio.
El día 27 de junio.
Sí, y luego hay una conferencia gratuita, si alguien quiere venir, en el mismo Centro Ananda, en Tortosa, que está en calle Micdia 20, a las 7 de la tarde, el día previo, el día 26.
Vale, así, muy brevemente, danos algunos consejos para esta semana mágica que se nos presenta.
Estar muy presentes, respirar mucho. Y no querer hacer demasiadas cosas, pero estar con uno mismo, ¿no? Pienso que, aunque es una energía extrovertida, para podernos extroverter primero tenemos que saber quién somos. Así que un poco de reflexión, y cuando hayamos encontrado algo en nuestro interior, por mínimo que sea, que nos satisface, entonces incorporarlo a la fiesta.
Muy bien. Pues Ana, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Araceli. Ha sido un placer.
Gracias. Bona tarda, Elisabet.
Hola, bona tarda.
Seguim amb el nostre programa i avui parlem amb l'Elisabet Silvestre. Ella és doctora en Biologia i experta en Salut i Hàbitat. Elisabet va oferir una conferència sobre com viu en una casa saludable el passat dia 12 de juny i ens explicarà més cosetes perquè també crec que has escrit un llibre al respecte.
Sí, exacte. O sigui, la conferència era una xerrada de presentació també aprofitant el llibre que es diu Casa Saludable i el subtítol és Com hacer de tu hogar un entorno más sano. És un llibre que s'ha editat per Cúpula i que hem escrit conjuntament amb en Mariano Bueno.
Mariano Bueno, conegut.
Exacte, és el que anava a dir. Que
és una persona molt coneguda.
Que va introduir doncs, tota aquesta temàtica ara ja fa més de 25 anys doncs, aquí a casa nostra. I bueno, he tingut l'honor de poder compartir. Doncs,
Jo l'he entrevistat algun cop, quan treballava a la revista Cuerpo Mente, i també és amic d'una amiga meva que també col·labora en el programa, Sílvia Beltrán.
Sí, la Sílvia.
La coneixes?
Sí, sí, sí.
Doncs mira, al final tots ens coneixem.
Exacte. Bueno, els que estem en un món no, determinat, amb unes opcions, doncs finalment acabem coincidint.
Què podem fer perquè la nostra casa sigui saludable i sentir-nos a gust?
Bueno, aquí tenim dos vies. Una és quan diem volem una casa nova i hem de triar, després coneixent els factors doncs ens serà més fàcil doncs, això buscar ja doncs, que tot el que són la ubicació, l'orientació, els materials de construcció, doncs, tot el que és la tècnica constructiva doncs, vagi a favor de que realment hi hagi salut a l'interior, que l'espai i la qualitat de l'aire interior sigui favorable. L'altra qüestió és la que la majoria tenim, no? Doncs que ja vivim en una casa, en una vivenda, en un pis, que tant pot ser un pis com una casa unifamiliar, i diem, bé, doncs què puc fer per millorar la casa, per millorar doncs, aquesta... Quan dic la qualitat de l'aire interior, em refereixo doncs, perquè pràcticament ens passem un 80%, un 90% de la nostra jornada a l'interior dels espais i un terç, quasi, dins de casa, en el dormitori. Per tant, és important que la qualitat d'aquest aire que respirem, que toquem, doncs, sigui realment favorable i que favoreixi tot el que és la nostra biologia humana. Després, què podem fer? Doncs coses molt pràctiques que molts de nosaltres ja, molts dels oients ja deuen conèixer, com una bona ventilació, ventilar diàriament. Els últims estudis que tenim, per exemple, de l'EPA, que és l'Agència Americana que vetlla per la Salut Ambiental, ens estan indicant que l'interior de les cases, dels habitatges, tenen de 2 a un 5% més de contaminació d'aquest aire interior respecte a l'exterior, respecte al carrer. Per tant, una bona ventilació és important i ens ajudarà a disminuir aquest percentatge doncs, de problemàtica a nivell de l'aire, de contaminació. Però l'altra pregunta que ens podem fer és i com és que aquest aire està tan contaminat a l'interior de les cases? Doncs aquí és entre què podem fer. Doncs tot el que són la decoració, els materials d'interior, sobretot els acabats, les pintures amb les que pintem la casa, els mobles, les estores, les tapisseries, els productes de neteja, els nostres propis cosmètics, tot el que nosaltres ubiquem a dins de l'interior de la casa farà que aquest aire en el qual estem vivint diàriament doncs, tingui una qualitat més òptima o menys òptima per a la nostra salut. Després, si resumim tot això que hem dit, seria passa per fer, o sigui, adoptar hàbits de vida més saludables, opcions que sapiguem doncs, que ens aporten salut. Hem parlat d'una bona ventilació, també podríem dir aprofitar al màxim tot el que és la llum natural, deixar que el sol entri a casa, i quan estem a casa doncs, aprofitar les estances realment de dia que tenen més nivell de llum del sol. Altres aspectes els coneixem molt bé, com pot ser, per exemple, mantenir una higiene regular doncs, a nivell biològic doncs, per evitar que hi hagi bacteris i àcars, i això ens ho coneixem molt bé, però en canvi, per exemple, no coneixem tan bé com actua el que s'anomena la higiene energètica. És a dir, a casa tenim molts equips electrònics, molts electrodomèstics, doncs, els ordinadors, les teles i els telèfons mòbils també, i tot aquest excés de radiació doncs, també pot fer a la llarga doncs, que ens doni algun tipus de problemàtica. Quan parlem d'higiene energètica vol dir conviure amb tota aquesta tecnologia que ens és molt útil, però d'una manera que ens sigui favorable, evitant una sobreexposició contínua a el que s'anomena doncs, els camps elèctrics o els camps electromagnètics. Això podria ser un altre dels aspectes. Més aspectes que podem tenir en compte, la il·luminació artificial, triar realment bombetes, doncs il·luminació que ens ajudin a que siguin més biòtiques. O, per exemple, també doncs, omplir la casa de vida, omplir-la de verd, posar plantes. Les plantes realment són excel·lents purificadors ambientals, ajuden a mantenir la humitat relativa, ionitzen, vull dir que són uns elements molt importants per posar a l'interior i que ens ajudaran. O sigui, aquests, i l'altre aspecte que toquem i que potser és més desconegut, és buscar el bon lloc. És a dir, tenir en compte la radiació natural de la Terra per buscar el lloc on ubiquem principalment els espais de màxima permanència per evitar doncs, aquesta, estar sotmesos doncs, a una radiació molt intensa diàriament. Això seria una mica una pinzellada a molts de factors que podem tenir en compte i que, com dèiem al principi, doncs, que estan explicats en el llibre de Casa Saludable.
El llibre de Casa Saludable que vau presentar en aquesta conferència.
Sí, el van presentar en aquesta conferència, sí. Va sortir ja fa uns mesos que està a les llibreries, es va publicar a finals de l'any passat, cap a finals de novembre, i realment això és un recull de tots els factors que s'han de considerar, que podem considerar per que la casa nostra sigui més saludable i d'una manera doncs, molt il·lustrada, sobretot, i també molt didàctica, doncs això intentem fer arribar al màxim de gent possible doncs, aquests factors, que alguns són més coneguts, però d'altres no tant, per ajudar doncs, això, a que la nostra salut realment doncs, cada vegada sigui millor, no?
Sí, perquè molts cops la salut depèn de l'emplaçament del lloc on te trobes.
Ah,
si estàs a prop de línies d'atenció elèctrica o d'alguna antena de telefonia mòbil...
Sí, sí, tot el que són les radiacions, aquests dos aspectes que comentes, que els englobaríem dins del que serien les radiacions artificials, realment no fa tants anys que estem convivint amb aquest tipus de radiacions, va molt unit a el que és les noves tecnologies, i aquí la problemàtica és degut a una sobreexposició. O sigui, les persones que estan a una distància, quan estàs a una distància prudencial no hi ha problema realment. Quan estàs molt a prop, o sigui, realment el factor distància és molt important amb aquest tipus de fonts, doncs els valors poden ser suficientment alts pel nostre organisme i diàriament aquesta petita sobreexposició doncs, pot anar conduint problemàtica doncs, de salut important. Just la setmana passada, o crec que ja fa un parell de setmanes, es publicava en una revista d'impacte a nivell espanyol de medicina de pediatria infantil. I bueno, doncs, l'equip de l'Hospital de València, coordinat pel doctor Ferris, explicava justament això, com els estudis científics mostren que això, la contaminació electromagnètica, doncs, sobretot derivada de les torres d'alta tensió, dels transformadors, la que es coneix com de baixa freqüència, doncs té incidències a la salut. I en aquest cas ells han fet una recopilació dels estudis amb nens, en la infància, perquè s'ha vist que hi ha determinats tipus de leucèmia que doncs, la incidència pot estar incrementada quan la font està molt propera i és una exposició diària. Vull dir que cada vegada es van tenir més dates que indiquen doncs, això, que no és favorable una sobreexposició a aquest tipus de radiació.
Va. Doncs has comentat una bona higiene de la llar, uh-huh. Des de la ventilació fins als productes que utilitzem, mobles... També suposo que principalment per als llençols, per als sofàs, per tot això, més aviat productes naturals, cotó, que no pas coses acríliques.
És importantíssim. Ja dins del que es coneix el clima a nivell de l'interior de la casa, tot el que són les fibres naturals són favorables. Tot el que són les favorables em refereixo a crear un ambient de benestar i de confort. Quan treballem o tenim doncs, això, els mobles o els llençols o inclús la roba que portem de fibres sintètiques, doncs tots ja coneixem una miqueta aquest desagradable efecte del que pot ser una electricitat estàtica, que depèn com notes inclús les petites espurnes xispetes no? de la petita,
sí.
De l'electricitat en si mateixa. Després, tot el que és evitar les fibres sintètiques, optar per fibres naturals, sobretot les que estan més a prop del nostre cos, les que portem nosaltres habitualment, o sobretot les del llit, els llençols o la roba de llit, és important doncs, optar per fibres naturals, això sempre. I d'altra banda, quan parlem d'higiene, és curiós perquè hem après a netejar molt bé les cases, no? Però paradògicament les netegem amb productes que de vegades doncs, porten substàncies químiques que no són massa favorables. Per tant, les netegem a nivell de bacteris i d'àcars, però en canvi les embrutem a nivell químic. I aquí, doncs, això, donar a conèixer doncs, que realment hi ha opcions de netejadors doncs, que sota l'etiqueta d'ecològics no ens estan garantint que no porten substàncies químiques que poden ser nocives per a la nostra salut i que, per tant, no omplirem casa nostra d'aquest tipus de substàncies.
Què és el que tu trauries de casa, Elisabet, per a sentir-te millor i que molts cops està a les cases plenes?
Bueno, aquí, bàsicament, clar, cada casa és un món, no? Però sí que realment totes tenen això, uns comuns denominador. Una és aquesta, és començar a netejar amb substàncies no agressives, amb el que podríem dir una química verda, o inclús recuperar les receptes de l'àvia, utilitzar doncs, el vinagre, la llimona, el bicarbonat, aquestes receptes que ens van tan bé per netejar i que no cal utilitzar tòxics. Això d'entrada. I d'altre punt, el que podríem fer és començar a veure quantes fonts tenim de possible contaminació electromagnètica. Què vull dir? Doncs tot el que tenim, els radiodespertadors, els equips electrònics, els carregadors inclús dels mòbils, els telèfons inalàmbrics que ara, si vols, també en podem parlar. Tots aquests equips que els tenim normalment enxufats doncs, molt a propet de la capçalera del llit, doncs, no? Per si em truquen al vespre o per despertar-me pel matí amb la musiqueta, doncs això està molt bé, però hem de conèixer que doncs, generen un camp electromagnètic. Després,
el mòbil, Elisabet, tot sí. I que estigui apagat, també...
No, el mòbil un cop el tenim apagat, no hi ha problema.
Ja.
Ara, si el tenim en stand-by o sigui sense veu o això, doncs sí, continua emetent. Però un cop el tens parat no hi ha problema. L'altra cosa del mòbil, que això sí que t'ho trobes moltes vegades, és que no sé per què hi ha el costum de posar el carregador, doncs això, al propet de la tauleta de nit. Després és qüestió de buscar un altre punt de la casa que tu normalment no hi siguis, vull dir que no estiguis allà com pot ser el llit, que estàs 8 hores cada vespre.
Clar.
I si està, és buscar una mica això, el factor distància. I l'altra cosa que us volia comentar, en aquest cas, perquè emeten el tipus d'ona electromagnètica és molt similar a la del mòbil, són els telèfons inalàmbrics, que això sí que moltes cases, pràcticament la majoria en tenen, i volia explicar doncs, que les bases d'aquests telèfons inalàmbrics estan emetent les 24 hores.
Vale.
I actualment ja podem comprar al mercat, per tothom qui necessita un inalàmbric, telèfons inalàmbrics que es diuen tecnologia DECT, és D-E-F-T, ECO. Els que posen ECO t'estan sí. Dient, bueno, ho fan perquè no gasti tant, per eficiència energètica, però de cara a la salut, una és la salut de la butxaca, l'estalviar, l'altra és la salut nostra, de cara a la salut seria que només emeten quan els estàs utilitzant. La resta del temps no. A diferència dels convencionals, dels que només són de tecnologia DECT, que aquests emeten les 24 hores. Per tant, això també seria doncs, un altre equip de dir, doncs mira, quan pugui el canviaré. Igual que el radiodespertador, doncs dir, doncs mira, en comptes de ser elèctric, doncs em posaré un de piles i sé doncs, que el puc tenir igual i aquesta problemàtica doncs, també la trec.
Elisabet, també t'anava a dir... Te volia fer una altra pregunta, sí. Suposo que l'ordre, el recolliment de la casa és també és molt important.
Sí, és
a l'hora de crear un ambient saludable.
Exacte, sí, sí. O sigui, d'alguna manera, les cases diuen molt de nosaltres mateixos. Vull dir, tu entres en una casa i veus ràpidament doncs, això, qui li agrada llegir doncs, perquè veus piles de llibres o qui és un melòman perquè veus piles de CDs i sobretot també diu molt de nosaltres de com vivim i com ens agrada l'entorn. Pues l'ordre és un factor important. Realment doncs, estar en un espai amb un mínim d'ordre, o sigui, no cal ser un extremista de l'ordre, però sí que ajuda molt doncs, això, que a nivell interior doncs, estiguis millor, et puguis concentrar més en les feines i, com tu deies, doncs, gaudeixis de més benestar i de més confort. Això de tot el que són els temes d'ordre i sobretot d'objectes, no? d'intentar no amagatzemar, tenir només els que necessitem, o sigui, entraria també en una línia més també de coneixement interior i veure doncs, per què necessitem tant, què ens porta a consumir, a tenir tants objectes i omplir les cases d'objectes, no? Realment què necessites i què no, què és útil i què pot ser superflu. Vull dir que l'ordre és un tema que de vegades es fan cursos exclusivament d'aquest tema perquè quan vas traient informació pot dir molt d'una persona i d'això, de la manera de viure i de la manera d'entendre no? L'espai i les vivències.
I respecte a la tria de colors, tot això estaria molt relacionat amb el Feng Shui, Elisabet?
Això,
no sé si aquest tema...
El Feng Shui treballa el tema del color, certament, sí, i pots doncs, triar... doncs depèn colors més yin o més yang, doncs tot el que són els vermells són més yang i tots els que són doncs els blanquets més yin, però a part de, dels conceptes de yin i yang del feng shui, de que cada estança doncs relaciona amb un tipus de color que pot ser més favorable, el color realment ha estat molt estudiat des de lo que es coneix com la cromoteràpia, vull dir que es coneix bé els efectes que té el color, perquè el color en definitiva és una ona electromagnètica que emet una informació i aquesta informació de manera inconscient la rep el nostre organisme. Després, bueno, doncs no et sents igual en una habitació, ara posaré un extrem, pintada totalment de negre, que en una habitació totalment de vermell o totalment de blanc. I el color sí que està molt ben estudiant a nivell de cromoteràpia i veure com els colors d'una habitació poden influir sobretot inclús en processos biològics, vull dir que et pot ajudar doncs a tenir calma o relax. O sigui, tot el que són els blaus doncs són colors que porten tranquil·litat, calma, són colors més freds. Els verds també s'utilitzen molt a nivell d'hospitals. En canvi, per exemple, tot el que són els taronges doncs donen més vitalitat i animen l'estat de les persones. Vull dir que realment el color ens pot ajudar molt. Una casa, només fent un petit canvi de color, podem donar-li una volta molt important a nivell energètic. Per això, perquè realment el color és una ona electromagnètica d'una determinada longitud d'ona i et dona una informació. Vull dir que realment és important treballar a través del color.
Doncs, Elisabet, no sé si volies afegir alguna cosa.
Bueno, animar a tothom això, que faci petits canvis a casa i experimentar doncs això, nous hàbits de vida més saludables, perquè en definitiva doncs la salut la podem potenciar dins de molts àmbits, no? I la casa doncs és un més.
Doncs moltes gràcies, Elisabet.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. L'essència del ioga. Tot va començar a l'Índia, però el ioga ha existit sempre, des del principi dels temps. No és una tècnica concreta, un invent desenvolupat per mestres de l'Orient. Tot això vindria després. El ioga és solament la unió amb un mateix, l'home conscient, que és consciència de si mateix com a home. En aquesta unió, reconeixent el cos i la ment que transportem, entenem que la fusió va molt més enllà. I els nostres ulls no només veuen el seu propi cos i la seva ombra, sinó el cos i l'ombra dels altres, fins i tot el cos i l'ombra de la terra, dels rius, del món. En aquesta unió, l'home es reconeix com a ésser total, integrat en el cos universal de la consciència mundana. La teva mirada és també la meva i la teva mort serà la meva pròpia mort. Entrant en la construcció del ioga com a corrent espiritual, o com l'ha denominat Osho, ciència de l'ànima, hem de viatjar a l'Índia, al segle II abans de Crist, on un filòleg anomenat Patanjali va compondre els anomenats Yoga Sutras, testimoniatge fundacional de l'art del ioga. En el llibre 1, Samadhi Pada, es diu que el ioga és l'estat que cessa la identificació amb l'activitat mental. Aquesta consideració primera és de vital importància i fins i tot pot entendre's com una excel·lent síntesi del que significa el ioga. Senzillament, ioga és el cessament de la ment. A primera vista, aquesta observació pot semblar-nos il·lògica, fins i tot absurda, ja que la ment està en continu moviment i el seu cessament se'ns albira com impossible, almenys que un estigui mort. Però en la meditació, arribar a l'estat de cessament de la fluctuació mental, el Kitabriti Nirohan, suposa un entrenament gradual d'interiorització que, afortunadament, pot arribar a culminar. I trobem nombroses proves d'això, observades per neuròlegs amb màquines que capten l'activitat neuronal. Arriben a ser, per a la comunitat científica, una sorpresa sense precedents en observar a nombrosos ioguis i monjos budistes en tal estat d'estable i apaivagada activitat cerebral. Per arribar a experimentar la realitat tal qual, la meditació reconeix que els objectes mentals dificulten el procés i per això es treballa en exercicis que fomenten la calma mental, l'atenció verdadera en un mateix, sense distraccions. A continuació, llegim, llavors, en l'estat de ioga es produeix l'establiment de el que observa en la seva pròpia naturalesa. El que observa, Drastu, com a espectador, com en si mateix essencial, Purusha, és la condició o naturalesa pròpia, Svarupa. En l'altra versió del text llegim aquest aforisme de forma molt més simplificada. Llavors el testimoni s'assenta en si mateix. Assentar-se en un mateix abasta, una capacitat d'interiorització extraordinària, encara que no és més que estar present, conscient d'un mateix, sabent que assolir-lo requereix entrenament per efectuar tal acte d'una forma senzilla i natural, sense resistència alguna. Qualsevol altre estat comprèn el que es diu les modificacions de la ment, activitats mentals, canvis, britalla, ordinaris, que s'allunyen de l'estat de ioga. Aquests són cinc, els mitjans per a conèixer amb certesa el coneixement erroni, la construcció mental, el somni profund sense somnis i la retentiva. Ens interessa investigar en el primer punt. Això és els mitjans per a conèixer amb certesa, pramana, que són tres, percepció directa, inferència lògica i referència a autoritats dignes de confiança. El coneixement correcte, la percepció directa, pratyaka, comporta un punt fonamental en la realització del ioga. Dels tres processos mentals del coneixement correcte que exposa Patanjali, és aquesta, potser, la qualitat més complexa i profunda. Significa, fonamentalment, el que està davant de nosaltres de manera directa, allò que és captat pels sentits en la seva primera manifestació, el fenomen en si percebut. Vegem a continuació algunes de les consideracions més interessants de Patanjali exposades en les seves Yoga Sutras. Mitjançant la pràctica de les tècniques del ioga i el desenganxe, el desapego, cessa la identificació amb els processos mentals. La pràctica, avayasa, sense cap dubte, és un punt fonamental. L'èxit del ioga consisteix sobretot en la seva capacitat per a concretar l'abstracte, l'abstracció. Això és, en poder oferir-nos un mètode pràctic amb el que portar a terme la realització espiritual. La filosofia del ioga és, per tant, empírica. Es parla del que se sap, del que s'ha experimentat en primera persona i s'han conegut els seus resultats. No és apropiat acceptar certes doctrines del ioga perquè sí, sinó més aviat comprendre que aquestes doctrines són la causa i l'efecte de l'experiència, pel que ve a ser una doctrina natural fruit de l'observació interior. He aquí que la pràctica ens obre les portes de l'autoconeixement. Com més practiquem, més sentit té el que fem, millor entenent el que exteriorment se'ns diu que és el ioga o l'espiritualitat. No hi ha res millor que ser nosaltres mateixos, l'objecte que servirà d'experimentació per a l'enteniment i vivència del ioga. La filosofia del ioga és la conseqüència de la seva pràctica. Primer es realitza i després es transmet la realització. Així, els ioguis aprenen de primera mà el que uns altres, els seus mestres o gurus, també de primera mà han après. El desapego, vairagya, és una conseqüència de la pràctica que finalment es converteix en causa i encara més enllà, en alguna cosa no condicionada natural. Es tracta d'anar eliminant obstacles per a connectar amb la nostra ment no nascuda o essència, Atman. Allò que està lliure de la il·lusió, Maya, és la retrobada amb l'origen, amb la innocència, amb la saviesa. Crec apropiat recordar les següents paraules de Swami Sivananda. El savi és feliç, el yogi és feliç, qui ha controlat la seva ment és feliç, la felicitat prové únicament de la pau de la ment. Però aquesta prové alhora d'un estat de ment en el que no hi ha il·lusió. Pau mental i no il·lusió ens obren les portes a la pràctica del desapego. Els dos conceptes viuen interrelacionats, retroalimentats. En definitiva, són sinònims. El desapego, ens diu Patanjali, equival a enteniment, a la consciència de domini, samyanya, sobre un mateix. La pràctica del ioga i, en conseqüència, la del desapego, s'estableix mitjançant tres premisses bàsiques. Llarg temps de pràctica, en la forma correcta i amb regular freqüència. Aquest compromís d'exercici ens condueix a un estat de gradual desapego arran de la visió del si mateix essencial. L'expressió del ser suprem és Om. L'ésser suprem, Isvara, comprèn la realització de Purusha. És un pas més, un pas especial, Visheshap. I heus aquí la forma pràctica que Patanjali ens comunica per a la realització d'aquest ésser essencial. Això és la coneguda repetició del mantra Om. Aquesta pràctica meditativa és senzilla i fonamental. De la seva senzillesa es desprèn l'essència del ioga, doncs finalment necessitem poc o gairebé res per arribar a la realització, que es desprèn d'un procés de simplificació. El més simple, correctament interioritzat en ioga, resulta el més profund. Om és l'expressió d'això. En aquesta cessació o desapego, el yogi es desprèn de tots els seus condicionaments per experimentar l'estat primigeni. Per això, un mantra tan breu, el verb primer, el so de l'hàlit, de la creació, resulta d'una intensitat sorprenent en la pràctica meditativa. Om és el fonament, la base sobre la que s'erigeixen tots els altres mantres. Superant els obstacles, pacificació i estabilització de la ment. Sens dubte, en tot camí hi ha obstacles que vèncer, pedres amb les que podem ensopegar i que d'alguna manera és bo que així sigui, ja que l'error assimilat avança un pas exponencial cap al coneixement de la veritat. Patanjali observa els següents obstacles: malaltia, apatia, indecisió, falta d'entusiasme, mandra, desig obsessiu, confusió, incapacitat per arribar a un cert nivell d'evolució i incapacitat per a mantenir-lo. La superació dels obstacles es produeix en estabilitzar-se en Tabba, o principi essencial. Amb la finalitat de neutralitzar l'obstacle, per exemple, de l'apatia, observem el principi essencial de l'alegria i tractem de projectar-lo en tot moment. Així, s'assoleix la pacificació de la ment. No es tracta de caure en la dualitat, sinó per contra, de neutralitzar-la, d'absorbir-la en la profunda comprensió del que és. Així, ens adonem que l'apatia no és més que una forma amb ombra de l'alegria. Una alegria espontània no és egotista, mentre que l'apatia sempre ho és. Comprenem la causa de la nostra apatia com testimonis d'ella mateixa. Ja no ens pot influir i, per tant, es dissipa. Sense conflicte, algú. Sense censura. Va dir Krishnamurti, el conflicte apareix tan sols quan em veig a mi mateix enfrontat amb una acció frustrada. Es tracta, doncs, de comprendre la naturalesa del jo per advertir la realitat tal qual, sense interferències, en un estat d'alliberament, que no és sinó un altre sinònim més d'alegria, joia o felicitat. Per tant, com se superen els obstacles? Mitjançant la consecució d'un estat de pacificació de la ment. I com s'assoleix pacificar, estabilitzar la ment? Patanjali ens diu, amb la meditació, en alguna cosa que ens resulti agradable. Patanjali exposa diversos mètodes per assolir la pacificació de la ment. Assolim la pacificació de la ment, segons Patanjali, de la següent manera. Primer, projectant amistat, compassió, alegria i equanimitat cap a totes les coses i situacions. Segon, mitjançant la retenció i expulsió de l'alè. Tercer, mitjançant una percepció excepcional de l'objecte. Quart, amb qualsevol percepció excepcional, lluminosa i sense dolor. Cinc, la ment que usa com a objecte de concentració un ésser que ha assolit l'alliberament del desig. 6. Mitjançant el coneixement intuïtiu que procedeix del somni profund. 7. En general, meditant amb el que li és agradable a la ment, la percepció excepcional, pravritti, de l'objecte, vishayavati, en el que es basa la concentració, resulta sublimada en completa absorció sensorial. Per aquest motiu s'aprecia aquesta experiència com a divina i extrasensorial. El focus de la concentració s'intensifica fins a tal punt que la estabilització mental, com la respiració o el somni profund, sorgís sense necessitat d'intervenció i molt menys d'interpretació. Aquí és on entra en joc el concepte de coneixement intuïtiu, jnana, que no pot tenir altra procedència que el somni profund. Comúment podem escoltar allò que el yogi no té somnis, que descansa el Brahma, o que el veritable dharma és l'experiència del bui, sunyata. Que és subtil adquireix un valor predominant en el ioga. És una vivència meditativa que capta els matisos més variats. La sensibilitat cobra també vital importància com mitjà de coneixement. La meditació és un acte creatiu, mentre que està posat mitjançant l'atenció en un lloc de percepció total, ja sigui en un objecte concret o en l'experiència perceptiva en general, captant així totes les dimensions possibles que la seva capacitat d'atenció en un ritme constant d'amplificació li permeti. Per això, la meditació és un acte creatiu, perquè sempre suposa una mirada nova al paisatge infinit del nostre ésser. La meditació, en un objecte de gust, jata, abhimata, ens posa de manifest la lliure elecció del practicant de ioga de l'objecte de la seva concentració, el que, indubtablement, varia en cada persona. És un resultat més d'aquesta pràctica gradual, mitjançant la que, finalment, el yogi estabilitza la seva ment triant la manera de fer-ho. Un objecte pot ser la respiració, el silenci, una zona del cos, un mantra, un so, una imatge mental. En definitiva, allò que agradi al yogi i li permeti avançar i aprofundir en la seva experiència meditativa. Si abans vam veure que l'om era un objecte primordial de meditació, vam intuir, no obstant això, aquesta obertura a la lliure elecció en l'últim punt que ens especifica Patanjali. Un pot connectar amb la font de l'un mateix, d'aquesta manera, a partir de la seva pròpia observació d'allò que li resulta agradable. Queda, per tant, aquesta invitació a l'espontània recerca interior del practicant de ioga en la seva individual recerca de purusha o de l'ésser supramental. resultats de la pacificació de la ment. Els resultats, com has d'esperar, són d'un valor immens. S'arriba al cessament complet d'identificació amb els continguts mentals. Sarva Nirodhan, i per tant el samadhi o interiorització completa. No hi ha llavor, no hi ha origen ni bijat. S'arriba al coneixement intuïtiu, pragna, a la interiorització completa, sense reflexió, nirvitarka, samapati, o el conèixer, el procés de conèixer i el conegut es fonen en una sola cosa, es dissol la separació, establint-se en una naturalesa no manifestada, no proveïda de contingut algú. La memòria profunda, subconscient, queden purificades, netes. Smriti Parishuddhat, la pacificació de la ment, Chitta Prasadhanam, això és molt difícil, és el gran pas cap a tota la resta. Una vegada assolim tal estabilització mental, continuem accedint per la senda de la il·luminació. Tot el viatge del ioga és un camí de despertar, d'il·luminació. En la llum desperta el món i la consciència. L'home que ha despertat ja no observa la realitat indirecta mitjançant ombres o projeccions, sinó que viu la realitat directa. Ell és la llum. La seva consciència és la llum que dissipa la foscor. La seva ment clara no està ja sotmesa a la manipulació de l'inconscient amb la seva visió condicionada. Ja, sense associacions verbals ni tan sols subtils, la ment s'assenta en la quietud pura de no identificació amb qualsevol contingut mental. Viu una experiència directa de realització del si mateix, verdadera i essencial. I amb aquesta última reflexió sobre l'essència del ioga, acomiadem el nostre programa Entre cel i la terra per aquesta temporada. Us esperem la temporada vinent. Gràcies per la vostra atenció. Entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat.